COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a Herrera des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre, us parlo molt de gust. I amb una xerrada que tindrem ara, força interessant. Ens posem en context. Dos factors. Un factor que ja el patirem almenys en les primeres fuetades durant aquests propers dies, i és elevades temperatures, o l'estiu que comença ja a ensenyar les dents. Avui mateix ja possiblement arribarem a Lleida, a Terres de Ponent, arribarem als 34 graus tranquil·lament. Però és que aquests dies, i almenys fins diumenge, les temperatures estaran molt per sobre del que tocaria per l'època. És a dir, no és una onada de calor, és cert, però les temperatures ja marquen clarament estiu. És a dir, calor angoixant. I ara us parlaré de suïcidi. I què té a veure una cosa amb l'altra? Mireu, l'Hospital Clínic i l'IDIBAPS ha publicat un estudi, de fet és una metaanàlisi, més que un estudi és una metaanàlisi que agafa totes les dades i les analitza per treure conclusions. En aquesta metaanàlisi, que han agafat dades de pràcticament tot el planeta i per treure conclusions, han arribat a dos qüestions fonamentals i amb certa solidesa. Aquestes dades diuen que els pics de temperatura, és a dir, quan fa molta calor, aquestes calors salvatges que tindrem a partir d'ara, estan relacionades directament amb un increment dels suïcidis. No és l'única conclusió que han tret el Clínic IDIBAPS, sinó que, a més, hi ha una qüestió bastant clara de la relació entre els contaminants i la demència. Contaminants i demència. Quan parlem de contaminants, estem parlant de pintures. En aquest cas, han agafat aquest tipus de contaminants per treure aquestes conclusions. Però em baso primer al primer títol. A Espanya, amb dades del 2023, van morir 5.359 homes i 3.085 dones per suïcidi. Va ser la primera causa de mort amb 1.967 morts. De fet, d'aquests, el 75,2% van ser homes i el 28,4% dones. És a dir, hi ha una incidència clara en els homes. Estem parlant de dades de l'any 2023. Són dades de tot l'any passat, no? Hi ha una incidència clara en homes. Ara hi ha una relació clara, entre les elevades temperatures i el suïcidi. Un moment. No és que estiguis perfectament, fa molta calor i et donin ganes d'acabar amb la teva vida. No, aquesta no és la qüestió. Evidentment, són persones que, malauradament, estan passant per un mal moment. Quan parlo d'un mal moment, estic parlant de depressions, estic parlant d'alguna malaltia mental, estic parlant d'aquestes situacions. És a dir, que quan ja tens una patologia d'aquestes, les altes temperatures no t'ajuden. O sigui, és a dir, una persona que no pateix cap situació d'aquestes no té per què passar res, eh? Que quedi clar la situació i la relació. Però no deixa de cridar l'atenció del perquè d'aquesta relació, no deixa de cridar l'atenció de cap on va parar, i sobretot, un cop sabem això, com es pot aplicar? Com es pot aplicar? Com es pot tenir cura? Doncs parlem amb el senyor Joaquim Raduà, que és investigador del Clínic IDIBAPS, i el tenim al telèfon. Joaquim, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, fa fins i tot por aquesta conclusió, eh? És a dir, augmenta la temperatura i hi ha un risc d'increment de suïcidis.
Exacte, això és el que hem vist en aquesta gran metaanàlisi, incloent molts estudis previs en diverses parts del món, que havien trobat d'una forma bastant consistent aquesta relació entre augment de temperatura i un augment de suïcidis a curt termini, o sigui, al cap d'uns dies o setmanes.
Mm-hmm. D'on surt la idea d'intentar o de buscar la referència o la relació entre una cosa i l'altra?
Bueno, el que veiem és que, així com estava molt clara la relació entre la pol·lució atmosfèrica, el conseqüent canvi climàtic i la salut física, també hi havia molts estudis que havien mirat el mateixes relacions en salut mental, però no hi havia unes conclusions clares. Llavors, degut a això, vam decidir revisar tots els estudis i reanalitzar totes les dades per veure, diguéssim, quines correlacions o quines associacions estadístiques són més robustes, o sigui que realment incluïen, estaven fets amb més estudis, s'havien controlat factors de confusió, etc. I llavors, a partir de tot això, hem trobat les dues conclusions més robustes. Una és que certs contaminants augmenten el risc de demència a llarg terme, així com també de depressió postpart o de caiguda en esquizofrènia, i també aquesta relació entre els augments de temperatura i el suïcidi i mortalitat relacionat amb trastorns mentals.
Clar, un cop tenim aquesta conclusió tan robusta, parlant de l'augment de la temperatura i els suïcidis, ostres, què es pot fer? Com es pot aplicar tot això per intentar controlar-ho d'alguna manera, no?
Jo diria, per una banda, cal més investigació per acabar de confirmar, no, que realment, o sigui, aquesta associació ara, diguéssim, és el que en diem altament suggestiva, però cal acabar de confirmar. També veure els possibles mecanismes, que podrien ser tant des d'alteracions bioquímiques dels neurotransmissors, etc., com sempre en una reacció més psicològica. Perquè, clar, sempre estem parlant de factor de risc, o sigui, no és que la calor causi a un suïcidi, però potser és una persona que ja té molts factors de risc, no? Perquè té un gran malestar emocional, trastorn mental, i la calor és com la gota que fa vessar el got, no? Això per una banda. Per altra banda, també caldria veure si en les persones que són més susceptibles, doncs quan hi ha aquest factor de risc, que seria una onada de calor, doncs protegir-les. I, finalment, el que queda clar és que hauríem d'intentar lluitar contra el canvi climàtic. Sabem que hi ha factors econòmics, geopolítics, etc., però ens hem de posar més les piles, perquè ja sabem que afecta a tots els nivells.
Sí, això ja és irremediable, és a dir, és a veure com ens adaptem. És una qüestió ja de visió de resiliència, no?, cap al canvi climàtic, més que per evitar-ho, perquè veig que això no s'evitarà.
Clar, bueno, hauríem d'enfocar els dos camins. Per una banda, adaptar-nos, però per l'altra banda, també, com a mínim, aturar-lo, perquè que les projeccions no són gaire esperançadores, però sempre hi podrem fer algun més del que estem fent.
Clar, entenc que quan una persona suïcida, doncs és perquè darrere hi ha una patologia psiquiàtrica, perquè hi ha una depressió, perquè hi ha uns factors que entenc amb aquest estudi que la temperatura elevada agreuja, no? No és que una persona sana per tenir calor suïcidi, no entrarem a això i que ningú es confongui, sinó que ja influeix perquè hi ha una malaltia prèvia, un problema previ.
Exactament. La gran majoria de suïcidis es relacionen amb trastorns mentals, depressió, i llavors hi ha factors de risc extra, no? Estressors, poden ser socials, econòmics, etc. I ara sabem que la temperatura és un factor de risc més. L'efecte de temperatura en si no és molt gran, però com que tots estem exposats, llavors en global sí que pot acabar tenir un impacte important.
Llavors, entenc també, depèn d'aquest estudi, el que estàs comentant, que, per exemple, una pol·lució com la de la ciutat de Barcelona, d'una gran ciutat, doncs pot influir en demència, en aquest cas. Quins contaminants concretament poden afectar, o és en general?
No, nosaltres el contaminant que realment hem trobat una evidència més convincent són els dissolvents que es troben en les pintures i així. I llavors també amb bastanta evidència hem trobat el monòxid de carboni i els òxids de nitrogen. Aquests tres serien els tres contaminants més, bueno, que ara per ara tenim més evidència de que estan relacionats amb un risc de desenvolupar demència a llarg terme. Altre cop, són factors de risc. També hi hauran predisposicions genètiques, etc.
Ostres, bé, la base de la població on s'ha fet aquest estudi de dades, d'on les heu agafat? I ha estat repartida per tot el planeta, en aquest cas? O com ha funcionat això per agafar aquest estudi?
Nosaltres hem agafat, diguéssim, la idea seria tot el que s'havia investigat prèviament i vam mirar, i clar, hi ha llocs on s'investiga més que d'altres, però en aquest cas hi havia estudis de tots els continents, o sigui que, diguéssim, tenim informació de tot el planeta. Ara això no treu que hi ha llocs on, bueno, hi ha més estudis de certs llocs que d'altres.
Estic entenent, bàsicament, que l'estil de vida és clau en tot això, llavors.
Sí. Sí, això, bueno, en aquest cas estem mirant la contaminació i el canvi climàtic, però també ja sabem d'altres cops, no? Per exemple, la importància de la dieta, l'exercici físic, hi ha moltes coses de l'estil de vida que, així com, diguéssim, el progrés ha portat, pues, que la gent visqui més, degut a avanços amb la malaltia, sanejament de l'aigua, etc., doncs també ha portat uns efectes negatius que tots coneixem, no? La obesitat, mala salut metabòlica, i també estem veient mala salut mental, no només pel canvi climàtic, sinó també amb degut a estrès laboral, etc.
Doncs, escolta, Joaquim Raduà, investigador del Clínic IRIBAPS i del CiberSAM de la Universitat de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per haver-nos explicat aquest estudi.
Gràcies a vosaltres.
I amb això ens quedem precisament amb un altre factor de risc, que són les altes temperatures. No l'oblidem, una cosa que és una relació robusta, com explicava el científic, però el suïcidi és multifactorial, que no només és una qüestió d'alçada de temperatures. De fet, els investigadors, el que han estat precisament amb aquest estudi, que és cridaner, és molt cridaner, els investigadors estimen que l'escalfament global pot haver fet augmentar un 5% els casos de suïcidis, i preveuen, la previsió és que aquest increment sigui del 7% al 2050. És a dir, de cara a ara hi ha un 5% relacionat directament amb aquest augment de les temperatures, de suïcidis, em refereixo, i un 7% cap al 2050. És un d'aquests factors més que cal tenir en compte. Bé, dit això, va, que de seguida en parlarem d'expulsar ciutadans de la ciutat, perquè Barcelona expulsa els seus ciutadans de Barcelona directament, no perquè vulguin, no perquè les autoritats vulguin, però sí, per exemple, els preus o que es busca per tenir una llar a Barcelona, els estan expulsant fora, i d'altres motius. En parlarem d'entrada de l'augment de població a la comarca de l'Anoia, en aquest cas, com està passant a altres comarques de Catalunya. Però abans, va, anem a perdre pes, anem a buscar salut, anem al plan 1, 2, 3, porque si tu objetivo es adelgazar, deshincharte y tonificar tu cuerpo rápido en solo 3 semanas, pues lo puedes conseguir siguiendo el plan 1, 2, 3, para una operación bikini, una operación bañador, una operación tanga exitosa, la que tú quieras, de forma natural, no son medicamentos, y Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, nos explica cómo. ¿Cómo estás, Enriqueta? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Efectivamente, la clave para conseguir adelgazar de manera saludable y deshacernos de una vez de la barriga o los michelines y bajar de peso es hacer el plan 1-2-3, que es un complemento alimenticio. No son batidos porque sigues comiendo. Con el plan son dos semanas de sobres y una semana de cápsulas, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir? Perder peso, bajar volumen. Yo sé que muchos oyentes, Cruz, estarán cansados. Dices que lo he probado de todo, he hecho dietas estrictas y que no funcionan. Pues pásate la solución, pásate ya al plan 1-2-3, que vas a conseguir en tan solo 3 semanas perder de 4 a 7 kilos.
Efectivamente, y además, fijaos, porque el plan 1-2-3 es natural. Está hecho con ingredientes naturales al 100%, ¿no? Con registro sanitario, evidentemente. Y como es natural, es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, incluso si eres celíaca, claro, diabético, o si practicas mucho deporte, pues también. Y al bajar de peso, además, regulas tus niveles de azúcar y colesterol. Enriqueta, ¿cómo funciona el plan 1-2-3? ¿Qué hacemos la primera semana?
Mira, la primera semana lo que vamos a conseguir es deshincharnos, evitar esa retención de líquidos y combatir el estreñimiento. Y podemos bajar más de 2 kilos y 2 centímetros de volumen en esta primera semana y tomaremos los sobres con sabor a piña.
La segunda semana, ¿cómo seguimos?
Seguimos con los sobres con sabor a naranja, que nos ayudan a renovar la flora, a drenar, a que desaparezca la grasa del abdomen y el volumen. Y además, aceleramos el metabolismo para que funcione más rápido.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues rematamos con las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que nos van a ayudar a atrapar la grasa y eliminarla sin efecto rebote. Y el resultado es que pierdes de 4 a 7 kilos en estas 3 semanas. ¿Quieres informarte sin compromiso? Pues sí. Llámame, el teléfono 650-51-52-53. Y el plan, si lo quieres, lo tienes en tu domicilio, por mensajería y sin gastos de envío por ser oyente de COPE. Solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53.
Pues ya lo sabes, el plan 1-2-3 ya lo verás, es económico y vas a bajar de peso y volumen. Y además, no sé, Enriqueta, ¿qué tal si podemos añadir? Pues todos sabemos ya a estas alturas que el plan 1-2-3 nunca viene solo. ¿Qué tal si añadimos el gel adelgazante este de doble acción para los oyentes de COPE Cataluña? ¿Se puede añadir?
Se puede, porque es una combinación perfecta. Muy tenemos bien. El plan y tenemos este gel que, bueno, además lleva un rolón incorporado porque es muy fácil de pasar, pues bien donde lo necesitemos, bien sea barriguita, bien sea caderas, bien sea en el abdomen, ¿no? Viene de regalo, pero yo voy a poner además de regalo porque me lo piden, porque están buenísimas nuestras galletas de pura fibra para ese desayuno, para esa merienda, para endulzar la vida, que te viene gratis con tu plan 1-2-3 y solo tienes que hacer este pequeño esfuerzo, marca el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53, y ahí tienes esa oferta exclusiva para COPE Cataluña, el gel termorreductor adelgazante y una caja de galletas ecológicas de pura fibra, riquísimas, todo con tu plan 1-2-3, que nunca viene solo. Solo tienes que llamar ahora al 650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte. Y vamos a bajar... pues de 4 a 7 kilos, Enriqueta, y más de 2 centímetros de volumen, poca broma.
Sí, vamos a lucir salud, que es lo principal, y además cuerpazo este verano, porque lo vas a conseguir en 3 semanas bajar ese volumen, pero sobre todo de 4 a 7 kilos. Llama, infórmate sin compromiso al 650-51-52-53.
Enriqueta, gracias, patunets. Adéu, bon dia, bon dimecres. Bé, en aquest pràctica de migdia de dimecres, a aquestes hores, anem a posar la pregunta en què fan els ciutadans barcelonins que ja no poden viure a Barcelona. Mira, en funció de què i de com, viure a Barcelona és un luxe. Em perdonareu, i segurament molts barcelonins ho estaran d'acord amb mi. A mi m'ho sembla, eh? I m'ho sembla per què? Perquè els preus estan disparadíssims. Els preus de l'habitatge, en aquest cas de l'habitatge, i de moltes altres coses, estan disparadíssims. És pràcticament impossible. Pràcticament impossible. És a dir, has de destinar un munt de diners per viure, en aquest cas, a Barcelona. Llavors, què fan els ciutadans que marxen de Barcelona? Doncs marxen a altres comarques. D'entrada, a l'àrea metropolitana. Però hi ha una comarca, entre altres, en moltes comarques, ja vull posar-me el focus en ella, l'Anoia, que surten beneficiades en qüestió de població, a part de la seva situació estratègica de pobles com Piera, amb el que parlarem amb la seva alcaldessa en un moment, la seva situació estratègica i de bondat de natura, doncs la fan molt atractiva per a tots aquests ciutadans que deixen Barcelona, l'àrea metropolitana, a viure allà. De seguida en parlem de tot això, aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i escúters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Si ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Cómo lo hacía Lidia cuando te pegaba?
A Cope Catalunya.
Sí, yo la escucho todas las noches.
Pero momentos. Amb Luis Rodríguez. On ens agrada estar en tot moment.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Des de fa ja uns anys, viure a grans capitals com pot ser Barcelona, ja comença Girona, Tarragona també, Lleida encara no tant, però a grans ciutats està sent ja prohibitiu. Sense cap mena de dubte, Barcelona lidera aquesta prohibitivitat directament amb uns preus d'habitatge i de lloguer pràcticament difícils d'assumir. Difícils d'assumir, molt elevats, i encara pujaran més, encara pujaran més, encara pujaran més, segur. Què passa amb tot això? Doncs que la gent marxa de Barcelona per la impossibilitat, no és que vulgui marxar de Barcelona, sinó que a vegades fins i tot es veu expulsada de Barcelona perquè no es pot assumir una cosa així i tenir una vida, diguem, de qualitat, per dir-ho d'alguna manera, no? Si vols anar al cinema, sopar, jo què sé, no? Hi ha coses que és impossible. Llavors la gent va començar a marxar al voltant de Barcelona, municipis del voltant de Barcelona, l'àrea metropolitana, però ha passat exactament el mateix i les persones cada cop marxen més lluny. Això representa que hi ha comarques que multipliquen, en els darrers anys han multiplicat la seva població. Primer, per aquesta expulsió que estic dient a l'hora de trobar un habitatge, primer perquè afortunadament cada cop estem més ben comunicats, i després perquè a més ofereixen uns atractius importants, com una situació estratègica, industrial important, i a més una situació de natura també important. Des de l'inici del segle XXI, la comarca de l'Anoia ha augmentat un 41% la seva població. És un creixement líder a Catalunya, la comarca de l'Anoia. És la que més ha crescut al segle XXI, el que portem de segle, primer quart de segle, pràcticament. Ha passat de 90.000 habitants a 126.752 empadronats l'any 2023. A tota la comarca, en aquest cas. Els motius són dos. El boom del totxo entre 2003 i 2006 i després de la pandèmia, moltes segones residències han quedat com a primera. Van quedar com a primera, que han passat això en molts municipis, no? A més, de l'arribada dels veïns del Baix Llobregat, en aquest cas, que entraven dins d'això que s'ho estava explicant, sobretot la part més tocant a mar, més tocant a l'àrea metropolitana, conforme aquesta fuga de ciutadans, no? L'Anoia té un epicentre de la pujada. L'epicentre de la pujada són les urbanitzacions. Per exemple, a Piera, 17.000 habitants viuen, que és el 50% de la població, viu en una urbanització. I això provoca la demanda de més serveis públics, més població, més demanda de centres d'atenció primària, més d'escoles. D'entrada, l'àrea metropolitana de Barcelona, que encara, evidentment, en concentració de població és la que arrasa, concentra, atenció, perquè la xifra és acollonant. Perdó, és espanta. La xifra, no, espanta perquè no ha de cessar, això. No ho trobo... Entenc la necessitat, però espanto una mica. L'àrea metropolitana de Barcelona concentra el 70% de la població de tot Catalunya. Bé, potser l'Anoia, la casa de milers de joves que busquen emancipar-se, pues no ho sé. On està el límit de creixement? I això continua. Parlem precisament amb l'alcaldessa de Piera, la senyora Carmen González, que la tenim al telèfon. Carmen, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb Pierre en aquest cas.
No, és un plaer parlar de, com a exemple en aquest cas, no, de població que ha doblat la població durant tot aquest segle, en aquest cas, no?
Doncs sí. I una mica a la línia del que estaves comentant, també vull posar en valor que a part de tot això que deies, que és cert, també vull deixar constància doncs, que Pierre és un punt estratègic molt ben situat i un lloc molt bonic on venia a viure.
No posava en dubte això.
No, ho aprofito.
I tant. No vull ni molt menys amb el que he dit d'aquesta representació tan social, socioeconòmica que he posat, aquesta fotografia tan freda, ni molt menys vull dir que no siguin llocs magnífics per viure, ni molt menys. Però sí que és cert que moltes vegades hi ha persones que van allà per necessitat, perquè van trobant i dic, ostres, van, a part de la situació estratègica, per què aquest augment de la població Pierre? Hi ha alguna explicació en concret?
Bueno, jo puc explicar el que jo primerament en pròpia carn vaig viure, no? Jo de petita doncs, teníem la casa del cap de setmana aquí i bueno, el meu pare en aquest cas treballava a SEAT, al centre tècnic, i què fa això doncs, que han vist el que és el teu lloc habitual de viure doncs, per proximitat i bueno, doncs, per la tranquil·litat que també dona el municipi, doncs, es decideix a fer aquest canvi i venia aquí a Pierre a viure. Aquest crec que va ser un detonant, no? Tenir ja les indústries més fora de lo que és a Barcelona i així, doncs estar realitzar-ho i que la gent doncs, tingués la tendència aquesta de venir a viure, molta gent on tenia ja la segona residència. També he de dir que hi ha molta gent també que viu aquí, no està empadronada aquí encara, però sobretot gent gran, no?, per tema de metges i això.
Sí.
Vull dir que realment Pierre, a banda de la quantitat de gent empadronada, que seria el que estadísticament tindríem, diguem-ne, controlat,
sí.
Pierre hi ha moltíssima més gent vivint, que no pas el que ens diu el cens actual de l'Ajuntament.
És a dir, que encara hi ha més gent que les dades que tenim, perquè això sí, va per padró, sí, en aquest cas, no?
Segur.
Clar.
Segur. Jo conec que, bueno, molta gent, no?, que et diu que viu aquí, però ja et dic que sobretot la gent més gran, no? I arrel de pandèmia també potser sí que també hi ha hagut aquest repunt de dir gent que no estava empadronada aquí Pierre i que ha fet el canvi de vendre-lo de Barcelona i venir aquí a l'Extraradi tot el que ens va comportar la pandèmia.
Aha. Llavors, tu ets un clar exemple, no? 9 anys, amb 9 anys vas arribar a Pierre pel tema de la SEAT que estava a Martorell.
Sí.
En aquest cas, moltes persones, suposo, que treballaven treballadors de la SEAT van seguir el mateix exemple, no? Suposo.
Sí. De fet, aquí Pierre hi ha moltíssima gent que hi treballa a SEAT i a empreses que fan el just-in-time aquest de proveïdors de SEAT, que també es van posar al voltant de lo que era la fàbrica pel tema de subministrament de peces i així, però sí, hi ha moltíssima gent que ha vingut a la zona per això, per la proximitat al lloc de treball i la tranquil·litat, i torno a repetir, no?, la bellesa que té el nostre municipi.
Les urbanitzacions en aquest cas, quan augmenta la població, és un problema pels serveis públics, això? Com s'afronta?
A veure, a Pierre tenim aquesta casuística peculiar, que és una de les reivindicacions que nosaltres ara com a govern volem treballar, no? Volem posar en valor realment el que és la peculiaritat del nostre municipi. Nosaltres tenim 57,3 quilòmetres quadrats d'extensió de terreny, que està dividit en 19 nuclis poblacionals, no? Hi ha barris i hi ha pobles. Pensa que hi ha barris aquí, Pierre, que estem al voltant dels 1.800 habitants en el barri, quan hi ha pobles més petits que tenen el seu propi ajuntament.
Sí.
I això, doncs, òbviament, és un hàndicap que tenim, perquè, clar, cobrir la zona no és fàcil. Pensa que de, per exemple, Hostalets, que és un poble que tenim aquí al costat de Pierre, tens 1,5 km, però Can Canals fins aquí Pierre podem arribar a tenir quasi 20 quilòmetres de... Vull dir que estem... Les distàncies són prou importants perquè tinguessin també una visió a nivell també de generalitat amb aquesta perspectiva. Aquesta és una de les coses que hem de lluitar nosaltres com a municipi, també.
Clar, penses que continua augmentant la població?
Les dades així ho diuen, eh? I jo ja et diria ara mateix que ara amb les últimes dades estem rondant els 18.000, quasi 19.000 habitants, vull dir que això va en augment. També t'he de dir que ara, clar, Piera ja no és un poble petit, llavors, ostres, no sé si inclús ens convindria fer el salt ja d'aquest dels 20.000, perquè, clar, no som un poble petit, llavors els ajuts que ens poden venir de Consell Comarcal sempre estan més enfocats en pobles que tenen més recursos econòmics, però ja et dic, amb l'extensió de terreny que tenim també nosaltres tenim que donar una cobertura i uns gastos extres, diguem-ne, per cobrir mitjanament amb que tots els veïns tinguin, si més no, les mateixes
els mateixos serveis públics en aquests serveis. Clar. Carmen González, alcaldessa de Piera, gràcies per haver explicat i haver tingut aquesta conversa sobre la població d'aquest cas del vostre ciutat.
Gràcies a vosaltres, perquè per nosaltres és molt important posar, ja et dic, en valor el nostre territori, que creiem que estem, és un lloc important, és un diamant en brut, sempre dic jo que és un diamant en brut, Piera, i que amb aquesta tram de legislatura hem de revertir i treballar per lo que hem vingut a fer pel nostre municipi.
Una abraçada forta, Carmen, moltes gràcies.
Igualment, moltes gràcies a tu.
És un plaer, no? I a més, ja veieu, és que a Catalunya tenim molts municipis molt, molt, molt macos per viure, molt macos. Després és una qüestió si s'adapten a tu per un dia a dia, per qüestions de feina, per qüestions de comunicació, en funció d'on treballis. Clar, això entraríem en molt què, però ara seria fantàstic tot això, Bé, mira, ara que hem parlat amb l'alcaldessa d'urbanitzacions i de més, és el moment de parlar i donar aquest missatge de reformes. Sí, senyor, perquè no sé, necessites fer reformes a casa? Pues atelier. A Atelier oferim projectes personalitzats en reformes de cuina, bany, reformes integrals des de fa més de 30 anys amb els millors professionals propis que a més són professionals de la pròpia casa que ho faran molt especial per tu. Mira, per saber més, sempre treballen amb la millor qualitat i acabats amb preus immillorables i, a més, les dates d'entrega estan en el plaç garantitzades i a més, hi ha ofertes i regals per cada projecte, com dibuixos, rendes gratuïts, etcètera, no? Així que pots venir a visitar la seva exposició, pots anar a visitar la seva exposició a la Via Augusta 106, a Barcelona, Via Augusta 106, o trucant al 606-34-67-23. Atelier, la teva llar en bones mans.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Este jueves Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Give up, nah, nah.
actualitzar les dades de l'atur perquè ja sabeu, i si no ho sabeu us ho comento, si no us ha arribat la notícia, perquè tots els polítics estan traient pit, de, sobretot el govern, està traient pit de tota aquesta situació, i la situació és que s'han assolit xifres rècord en ocupació a Espanya. I el rècord, la palma de totes les comunitats, se l'emporta Catalunya. Catalunya és on més llocs de feina s'han creat. Això és molt bo. És una gran notícia. Ara, fins a quin punt és un gegant amb peus de fang? De seguida em parlem d'això, però si em permeteu, primer us parlo de Bricoventana. Bricoventana ponés, perquè ja saps que amb l'arribada de la calor no t'has de preocupar per les finestres modernes de Bricoventana. Ajudaran a mantenir la teva llar fresqueta i mantenir l'aire condicionat. Bricoventana ponés. Brico-ventana ponés. Dit això, parlem d'aquestes xifres de l'atur i si estem davant d'un gegant amb els peus de fang. Ho analitzem amb el Javier Blasco, director de Deco Group Institute. Javier, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día.
Gracias por estar aquí con nosotros, Javier. Bueno, son datos optimistas, ¿no? Todo el mundo, al menos los políticos, todos están sacando pecho de estas cifras fantásticas que cuando son buenas, son buenas. Pero, sí. ¿son tan buenas como pone la portada?
Bueno, son cifras buenas. Normalmente el mes de mayo es un buen mes. Y es verdad que la evolución está siendo positiva. Digamos que llevamos como viento de cola. La sensación es que tenemos como una especie de estacionalidad continuada, es decir, al final casi todo el año que llevamos las cifras van muy paralelas al ciclo estacional, muy vinculado a la hostelería y al turismo. Eso se nota en la tipología de contratos que se utilizan, eso se nota en los territorios y comunidades autónomas donde se está produciendo esta mayor, digamos, mejoría, ¿no? Y al final es verdad que las cifras de afiliación con esos incrementos en torno al 2,4 pues son un poquito peores que las que tuvimos en años anteriores, pero son buenas cifras con carácter general. Y en el caso de Cataluña en particular, pues de la parte de afiliación pues pasa también, ¿no? Al final en un promedio, digamos, de crecimiento de un 2,43, pues Cataluña está precisamente en ese promedio, pero Girona y Tarragona están por encima, con un 2,73 y un 3,5, y solamente Barcelona, pero también muy cerca del promedio, Barcelona está en un 2,31. Es decir, podríamos decir que las cuatro, las provincias están todas por encima del promedio. Eso es lo que es en afiliación, ¿no? Donde los datos pueden que estén un poquito peor, porque eso sí que va a depender de cada territorio, aunque es verdad que hay algunos que están mucho peor en cuanto a la menor disminución, ¿no? Como ha pasado con País Vasco, Navarra y Cataluña. Cataluña está entre las tres comunidades autónomas que han tenido, podemos decir, un menor descenso en el PAB.
Sinceramente, yo, claro, toda cifra de este tipo es buena, que todo el mundo tenga trabajo es bueno, pero mi pregunta es un trabajo de calidad? ¿Es de larga duración? ¿Realmente estamos ante un gigante con los pies de barro? Es el miedo que tengo, ¿sabes? Igual no quiero ser alarmista ni mucho menos, ahora ni negativista, pero creo que tener miedo es justificado ante este tipo de cosas.
Sí, vamos a ver. Como decía, en un momento estacional, la pregunta, claro, es, oye, la próxima EPA, que salga a finales de julio, vamos a ver nuevamente que crece la ocupación o crece la afiliación, pero bajan las horas trabajadas, las horas cotizadas, que en definitiva es lo que determina el tamaño de la tarta, ¿no? El tamaño del crecimiento de la economía y digamos, la dimensión de la sostenibilidad en el empleo. Y ahí, efectivamente, lo que nos dice la cifra es que el contrato indefinido ordinario está en descenso desde el mes de enero aproximadamente, sí. Que el contrato, fijo y discontinuo es el que está creciendo, y eso es síntoma de estacionalidad, porque ahora mismo lo que está creciendo está siendo sobre todo el fijo y discontinuo y el contrato de duración determinada. Es decir, al final las empresas, ante necesidades cíclicas, intermitentes o estrictamente temporales, muy coyunturales, muy de corta duración, utilizan los contratos que le permite la normativa, y esto quiere decir que efectivamente es empleo muy vinculado a la estacionalidad. Y no son contratos que puedan prolongarse en el tiempo, y de hecho, ayer veíamos en las cifras eso que algunos llaman el índice de mortalidad de los contratos, ¿no? Y sí, llama la atención cómo cuando uno acude a esta estadística o estos gráficos, ¿no? Particularmente vemos cómo el contrato, por ejemplo, indefinido ordinario pues a tiempo completo, pues ha habido muchas más desapariciones de contrato que creaciones, ¿no? Se han creado 11.731, pero han desaparecido 12.365, ¿no? Y sin embargo, se va uno a los contratos fijos discontinuos y que se crean más de los que se destruyen. Y como decía, eso es típico de un marco regulador que en un momento estacional las empresas utilizan las herramientas que le permite la norma, pero si no tienen necesidades, digamos indefinidas, pues evidentemente los contratos se extinguen.
Pues señor Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, gracias por hacer estas valoraciones aquí con nosotros, muy amable.
Gracias a vosotros, buen día.
Y ahora continúo explicando todo el que te interesa, Mediodía COPE, en Pilar García Muñiz, y turnem de seguida.